estem molt pendents d'aquest temporal, d'aquesta nova gota freda que està arribant cap a casa nostra, però també volíem parlar, com us dèiem, d'aquests avisos que llança l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET. Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanya avui en Ramon Pascual. Ell és el delegat territorial a Catalunya, justament, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bon dia, senyor Pascual, i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Li preguntàvem a la senyora Soler i li pregunto a vostè sobre aquesta nova gota freda que aquest cap de setmana ha començat a córrer la notícia i sobre el que hem d'estar pendents. No sé si... amb quina informació tenen ara mateix? Quina és la previsió amb la que treballen sobre aquest temporal que sembla que pot tornar a arribar a partir de demà a casa nostra?
Doncs bé, és efectivament una altra dana o gota freda que ve d'Europa, per això li diem retrògrada, perquè es mou una mica en sentit contrari a l'habitual. A diferència de l'anterior, la que va donar aquesta gran catàstrofe al País Valencià i altres zones d'Espanya, ve, en aquest cas, ve acompanyada potser de precipitacions no tan intenses, tot i que ho seran, i persistents en alguns casos, però, a més, anirà acompanyat d'una baixada notable de les temperatures i de neu, de nevades ja a les zones de muntanya, la qual cosa tampoc està estranya, perquè estem ja al mes de novembre i, per tant, aquests primers temporals, anem a dir, prehivernals, també ja poden començar a aparèixer. Per tant, en aquesta ocasió es combinarà pluges, tempestes, nevades i baixada de les temperatures.
Uh-huh. A quines zones de Catalunya podria afectar més aquesta gota freda?
La pluja afectaria sobretot el litoral i prelitoral, d'acord? És a dir, la façana més mediterrània, més marítima de Catalunya. Les nevades, naturalment, es donarien més al Pirineu i també en altres punts de les muntanyes del sud de Tarragona, etc. Encara hem de veure exactament a quina altitud es situarà la cota de nevada, però la baixada de les temperatures serà notable. I les precipitacions, com dic, acompanyades de tempesta, afectarien sobretot a litoral i prelitoral.
Mm-hmm. Sé que és d'hora per fer aquesta previsió i que aquestes dades canvien gairebé dia a dia, si no més sovint, però estem davant d'una situació com la que va viure el País Valencià amb aiguats de 500 litres per metre quadrat en un municipi o no estem davant d'unes quantitats ara mateix que es puguin preveure tan desmesurades?
Aquest episodi anterior va ser excepcional i per la seva excepcionalitat és molt difícil que es repeteixi, però a més no es veu a hores d'ara els avisos que tenim en vigor, a hores d'ara, s'han d'actualitzar, és possible que augmentin de nivell, però a hores d'ara tots els avisos que tenim, que estan restringits a zones litorals i prelitorals, són de nivell groc. Per tant, estem lluny d'aquests valors tan extraordinaris que es van registrar a la dana del mes d'octubre. Però insisteixo en que els grups de predicció encarregats de l'emissió d'aquests avisos hi estan treballant amb les passades, diem així tècnicament, més actualitzades dels models numèrics i s'han de revisar perquè a mesura que ens aproximem a l'episodi es disposa de més informació i per tant es pot ajustar millor la predicció.
Mira, ara vostè parlava dels avisos, entrem en la qüestió aquesta dels avisos. Em deia que estem en nivell groc. Aquest és el segon nivell, per dir-ho així, no? L'AEMET té avisos de nivell verd, groc, taronja i vermell, no?
Bé, el verd, en realitat, és que no n'hi ha cap avís de fenomen meteorològic advers. Però aquesta dada també és important, perquè el fet de que diguem que no hi ha cap avís també és una informació molt rellevant, no? En aquests moments, els que hi ha, pel cas de Catalunya, només són el litoral de Barcelona i el litoral de Tarragona, que està subdividit en dues zones, litoral nord i litoral sud, i és de nivell groc, tant per pluges com per tempestes. El matís o diferenciació entre els dos fenòmens és que parlem de tempestes quan, a banda de la pluja forta, tenim doncs, activitat elèctrica, llamps, i altres possibles fenòmens com vents forts i potser calamarsa, tot i que en aquesta ocasió no crec que sigui el més probable. Mm. Per tant, de moment, litoral de Barcelona, litoral de Tarragona, a nivell groc. Mm. I a banda dels avisos que hi ha a la Comunitat Valenciana.
Com funciona aquesta escala d'avisos? És a dir, què es té en compte per decidir si un avís és groc, és taronja o és vermell?
Doncs fonamentalment depèn una mica del fenomen, però anem a parlar en concret del cas de les pluges. D'entrada, per les pluges tenim dos tipus d'avisos, que són els d'intensitat, que els quantifiquem en funció de la quantitat prevista de precipitació amb un interval d'una hora, i els de, que diem, acumulació per persistència, que és la quantitat total de precipitació caiguda en 12 hores. Són avisos que estan lligats un a l'altre, però no necessàriament han d'aparèixer els dos a la vegada. Mm. Perquè a vegades, ja sabem, hi ha precipitacions intenses, però de molt curta durada. Això justificaria un avís dels que hem dit del primer tipus, i després tindríem a vegades la combinació dels dos, no? Precipitacions intenses i, a més, persistents. Aquesta combinació, diguem que és la més delicada, la més perillosa, perquè és la que pot donar lloc a unes quantitats de precipitació més grans, d'acord? Mm-hmm. Els avisos que tenim ara, que he citat per demà, estem parlant per demà, avui tenim un dia tranquil, per demà, de precipitació al litoral de Catalunya, són d'intensitat. De moment, el que s'ha considerat és obrir un avís d'intensitat. Llavors, com establim els diferents colors? Doncs fonamentalment a partir de llindars numèrics. De partir de tot valor, ara hauria de consultar la taula per recordar-me exactament. Mm-hmm. Els predictors això ho tenen molt clar, molt fàcilment accessible. A partir d'uns determinats nivells, es passa del nivell groc, taronja o vermell. Tot i que en alguns casos també s'ha d'entendre que un avís de nivell groc, anem a dir, en una zona relativament àmplia, com pot ser el litoral, pot incloure puntualment, localment, superacions d'intensitat de nivell superior, en aquest cas taronja. Això ja queda especificat en el propi avís. Puntualment, clar, si no estaríem fent bé la predicció. Si el nivell taronja fos general, però quan és groc en general, i això és el que es verifica i es compleix, i puntualment hi ha hagut una superació de nivell taronja, això queda englobat dintre d'aquest avís. Mm.
I aquests avisos, quan vostès els tenen, aquestes alertes, a qui els hi envien? És a dir, a quines administracions, quins responsables polítics i tècnics reben aquestes alertes?
D'aquests avisos, per una banda, es difonen públicament mitjançant la nostra pàgina web. Cada vegada que s'emet un avís nou, bueno, hi ha un petit decalatge d'uns minuts, però s'activa a sobre del mapa territorial d'Espanya, amb el color corresponent i la taula de valors corresponents, on s'indica també el període, no?, de validesa de l'avís, perquè un avís no té per què durar tot un dia, pot durar unes hores, pel matí, per la tarda, migdia, etc. Tota aquesta informació queda condensada d'una forma força ràpida a la plana web, i a banda s'envia, per exemple, en el cas de Catalunya, al CECAT, que és la Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, per correu, en aquest cas s'envia per correu electrònic. I a més, els predictors del grup de predicció i vigilància, sobretot a partir d'avisos de nivell taronja, que de considerar que són de més gran risc que no els de nivell groc, a partir dels avisos de nivell taronja, la coordinació telefònica o mitjançant algun canal via Teams, etc., algun sistema telemàtic, es manté unes converses per aclarir el contingut i una mica matitzar aquests avisos més enllà de la informació estrictament que s'hagi publicat a la web.
Mm. Clar, perquè entenc que en serveis d'emergència i en feines d'aquest tipus la gent està molt pendent de qualsevol avís, però ja sabem com funciona el correu electrònic a les feines. A vegades és fàcil que un correu electrònic pugui passar per alt.
Home, jo no diria que és fàcil, jo diria que és possible que passi per alt, però, quan, però les persones que estem treballant amb feines operatives, no? És una mena que hem de tenir present, com el telèfon o com un, altres sistemes telemàtics que es poden fer servir per internet. És a dir, de totes maneres, com he indicat, a partir d'un cert nivell de gravetat, ja es passa a aquesta comunicació més verbal,
clar.
més immediata. No?
Clar, en aquest cas, vostè em parlava de en una situació que s'agreugi l'avís, però el que ens estem trobant també últimament, no? I de fet el Meteocat, per exemple, o Protecció Civil han anunciat canvis en aquest sentit, és que molts d'aquests avisos no és tant la perillositat per la quantitat de pluja o per la violència de la pluja, que també, sinó perquè són fenòmens que es donen amb molt poc marge de previsió, no? Estic pensant, per exemple, el divendres coneixíem la situació de Cadaqués, que amb molt poca estona va haver-hi una tempesta que va deixar més d'un centenar de litres al municipi aquest de l'Alt Empordà. Dic, no sé si en aquests casos també de molt curta durada també s'aplica aquesta rapidesa a l'hora de comunicar amb les institucions i es fa allò, una trucada o un missatge, un sistema més àgil perquè tothom estigui pendent.
Sí, diríem que tenim dos, com a mínim, dos tipus d'avisos. Els que podríem dir de predicció, que es comencen a emetre, si és necessari, des de 3 dies abans, tot i que això no és molt habitual, sinó 2 dies abans, un dia abans o el mateix dia pel matí. Però després tenim un altre tipus d'avisos que diem de predicció immediata, o emprant el terme anglès comú en la nostra llengua, que és el no-casting, o sigui, predicció immediata, bé a dir. Això que es fa no a partir de models numèrics de predicció, sinó a partir de la pròpia observació d'imatges de radar i de satèl·lit meteorològic i de les dades de les estacions meteorològiques. Aquest tipus d'avís és molt més immediat i va dirigit això, a especificar si hi ha hagut un reforçament o un increment de la intensitat d'una tempesta o d'una ventada o d'una nevada. I efectivament, en aquests casos, la comunicació verbal o per algun sistema telemàtic diferent del correu electrònic és la més eficient i és la que es fa servir.
Clar. Aquest és un fenomen que cada dia va més amb les conseqüències de l'emergència climàtica i que el Mediterrani justament és un dels llocs on també ho patirem. No sé si es plantegen canviar algun sistema d'alertes, d'avisos, crear algun nivell més d'alerta, no sé, un nivell superior a aquest vermell, o consideren que tal i com ho tenen organitzat ara mateix ja funciona i el que s'ha de fer és fer cas molt, o sigui, seguir molt al peu de la lletra les seves recomanacions?
Bé, la qüestió d'un nivell superior, se n'ha parlat aquests dies, tant a mitjans de comunicació i també internament a EMET. Sabem que hi ha algun país europeu que en disposa d'aquest nivell, d'altres no, probablement majoritàriament no hi ha nivell superior al vermell, però en algun cas sí. Efectivament, el cas de la Comunitat Valenciana, les pluges excepcionals, diguem que estaven a un valor molt per sobre del llindar mínim del vermell, perquè el nivell vermell no té un màxim establert, no? Llavors, què és el que es pot plantejar de cara al futur? Bueno, encara tots estem aprenent lliçons d'aquest episodi i també estem aprenent lliçons del que anem coneixent cada vegada amb la ciència més robusta sobre el canvi climàtic, i és possible que s'hagin de fer canvis aportats sobretot pel coneixement científic i també en referència a la comunicació, transmissió, que realment els avisos impactin en el comportament individual i social, no? Que no és fàcil perquè tenim societats molt complexes, molt tecnificades, però al mateix temps molt vulnerables, no? En alguns sentits, en alguns sentits, potser més vulnerables que la de fa un segle, no? En algun sentit. Llavors, bé, encara estem en fase d'analitzar a fons què s'ha fet, què es podia fer i què es podrà fer en un futur. Però el quart nivell d'avisos, bé, és una possibilitat. Algun país ho té implementat, molts altres no, s'ha d'estudiar.
Ara deia aquesta, parlava d'aquesta vulnerabilitat. Creu que ens falta formació com a societat davant dels perills, sobretot dels aiguats, de les tempestes i de les inundacions? Més que res tenint en compte la societat mediterrània en la que vivim, en què les tempestes de tardor, de primavera, les riarades, no? Les barrancades, les ruïnades són una tònica habitual.
La formació és necessària sempre. En qualsevol camp del coneixement, la formació és necessària sempre i en aquest cas doncs, també seria bo reforçar doncs, el concepte de perill, d'exposició, de vulnerabilitat, de risc, de gestió de risc, pràcticament des dels inicis de l'etapa d'escolarització, no? Naturalment, a cada nivell, amb el registre lingüístic que calgui, no? No, seria bo explicar, sobretot perquè en les zones, per exemple, que ho han patit, un dels efectes és l'impacte psicològic del que vol dir conviure amb aquest risc, no? Llavors, jo crec que sí que realment la divulgació científica de la meteorologia i els seus riscos i també del clima, que són dos aspectes molt lligats però no exactament el mateix, és molt important.
I ja per acabar, senyor Pasqual, no sé si ha pogut parlar amb els seus companys del País Valencià, no sé si han comentat la gestió que va fer el govern del senyor Carlos Mazón de les alertes i els avisos que van enviar des de l'AEMET. Si entén la gestió política que s'ha fet d'aquest temporal.
Bé, parlar amb els companys de la Comunitat Valenciana, naturalment que sí, i també de serveis centrals d'AEMET, com poden comprendre, portem dues setmanes parlant dia sí, dia no, o dia sí, dia sí sobre la qüestió, no? Respecte a la gestió de l'emergència, no em pertoca a mi valorar exactament què es va fer, què no es va fer, com tot. Potser es podria haver fet millor, o segurament, igual que potser des d'AEMET també hem de fer autocrítica i valorar això, sobretot en el que respecta a la comunicació, i com podem millorar, no?
Ramon Pasqual, delegat territorial a Catalunya de l'Agència Estatal de Meteorologia, de l'AEMET, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel.